Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, edició especial, ja que avui fem aquest programa d'avui divendres des d'aquí, des d'aquest pavelló firal, aprofitant que la celebració d'aquestes fires de maig del 2023, un cap de setmana doncs, que ens deixarà aquesta tradicional cita aquí a Vilafranca. Avui parlem d'esports. Normalment els divendres fem prèvia d'un cap de setmana esportiu, el que passa que també ens estem acostant cada vegada més al final d'aquesta temporada, i avui comptarem amb la presència de dues de les veus més reconegudes dels esports a aquesta casa, a Ràdio Vilafranca i a Penedès Televisió. Un d'ells és Ramon Filella, i d'aquí una estona, si el trànsit li permet, doncs també ens acompanyarà Xavi González. Anem començant. Ramon, benvingut, gràcies per acompanyar-nos en aquest dia especial.
Hola, Eric, què tal?
Doncs molt bé, es presenta un cap de setmana en el qual també estem pendents del futbol, tot i que el Vilafranca no jugui.
Tot i que el Vilafranca no jugui, però hem d'estar pendents durant, jo diria, no només aquest cap de setmana, sinó durant tot el mes de maig.
Ens queda un mes encara, eh?
Ens queda un mes d'anar a estar pendents, sobretot l'últim cap de setmana de maig, perquè igual acabem el maig i resulta que acabem a tercera federació una altra vegada, no?
Sí, un any més, doncs, d'alguna manera estem jugant una lliga virtual, perquè l'any passat també vam acabar la temporada i encara no sabíem si seríem de tercera o no. També li va passar al Sants, que es va salvar in extremis. Aquest any ja sí que no hi ha qui el salvi, eh?
Exacte, aquest any el Sants se'n va cap al Pou, se'n va cap a la Superliga, i nosaltres, que fa 15 dies doncs, que també, doncs, bueno, ens ha vingut del cel plogut aquest regalet en forma d'ampliació de la categoria, i jo crec que segurament s'acabarà provant, o gairebé segur, podem donar per fet un 95%, i per tant el Vilafranca, a menys que hi hagi una debacle de segona federació, que tampoc ho crec, l'any que ve tornarem a estar a tercera federació. Jo crec que és una gran notícia i és també una manera, és un regal que ens ofereix el futbol, i sobretot jo, és el que he escrit avui, aquesta setmana, és que ja que ens ofereixen aquest regal, espero que no repetim els errors d'aquest any.
No repetim els errors, ho deies a la columna del 3 d'avui, a la notícia del Vilafranca, doncs veurem si no repeteixen els errors i s'aprofita aquesta segona oportunitat que ens ha donat, podríem dir, el destí. Fem una mínima pausa i comencem aquest programa d'avui.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. A Cal Vicentó continuem apostant pel futur sostenible al nostre planeta. Els nostres articles ecològics a granel estan resultant tot un èxit. Eficàcia, ecologisme i bon preu. Milers de clients que ho estan utilitzant ho poden certificar. Provi'ls i repetirà. Disposem de detergents per a la roba, suavitzant, desgreixant, netejador multiús, rentavaixelles i sabó per les mans, entre d'altres. Tot ecològic i a granel. Pot portar el seu envàs o li podem proporcionar. Cal Vicentó, tot tipus d'articles ecològics per a la seva higiene personal i la de la seva llar, i també productes a granel. Cal Vicentó, al carrer dels Ferrers, a la Rambla de la Girada, al carrer Gelida de l'Espirall i a l'Avinguda Tarragona 165 de Vilafranca. També a Sant Sadurní, Vilanova i al Vendrell. Sempre a prop seu.
Som-hi, doncs. Comencem, ara sí, aquest programa d'avui. Evidentment, un dels temes serà aquest Futbol Club Vilafranca, que al llarg d'aquestes properes setmanes també ens continuarà deixant notícies. I també haurem de parlar d'hoquei patins, perquè el Vilafranca acabava la temporada fa un parell o tres de setmanes, però aquest cap de setmana comencen aquests play-offs pel títol de l'Hockey Lliga, amb presència al Penedesenca. També tu acostumes a fer informació del Baix Penedès, en aquest cas el Calafell, que parteix com un dels caps de sèrie, després de fer una temporada espectacular, la millor de la seva història, de la Lliga regular.
La millor temporada del Calafell amb tota la seva història, efectivament, ha acabat tercer. Jo crec que ni el millor de la casa s'ho esperava, ha fet una temporada regular espectacular, ha fet una temporada en general molt bona. Recordem que l'equip va començar jugant la Copa Continental, ha jugat la Champions, ha quedat tercer a la Lliga, ha jugat la Copa del Rei, ha jugat la Lliga Catalana. Realment és una temporada fantàstica pel Calafell, jo me n'alegro molt, és un equip que ha apostat molt És un municipi que ha apostat molt per l'hoquei patins, que ara mateix aquest cap de setmana, per exemple, s'està disputant també la Copa de la Reina, s'ha disputat la Copa del Rei. En fi, és un moment d'or per Calafell i me n'alegro per ells. I també pel Noia, que comença també aquests quarts de final, i a veure si tots dos van avançant rondes i els veiem a la final.
Esperarem una estoneta a veure si se'ns uneix el nostre company Xavi González i fem ja una tertúlia doncs, amb més contingut, no? Amb més veus sobre l'hoquei patins. Repetim, cap de setmana en el qual comencen aquests play-off pel títol, a més la Copa de la Reina, que ahir doncs, alguna penedesenca ja aconseguia aquest bitllet per semifinals en aquest Fraga, que està sent una de les sorpreses, després ho comentarem. Però tornem una mica al tema de l'inici, no? Aquest Futbol Club Vilafranca que fa un mes, no tant, potser tres setmanes, estàvem tots ensorrats, no? Després d'aquella derrota contra l'Hospitalet, ja ens veiem a la Superliga i ja les cròniques, doncs, les que havien fet era adeu a la tercera divisió 13 anys després. Però sembla que la cosa no és tan així.
No, de fet, tens raó. Ja començàvem a veure quins rivals nous tindríem, on havíem d'anar l'any que ve, que havíem d'anar a Lloret, que havíem d'anar a Granollers. Doncs no, sembla ser que podrem tornar als camps que ja coneixem. La veritat és que sí, fa tres setmanes estàvem per tirar-nos pel pont perquè s'acabaven 13 anys, jo crec, de la millor època de Vilafranca. Es posava a punt i final una època d'or i això, evidentment, sap greu a tothom. I era una mica depressiu perquè ningú comptava amb aquest canvi de guió que s'ha produït aquesta setmana passada. I, com dèiem, és un regal, és un canvi de guió espectacular, imprevist, l'ampliació de 18 equips, que sembla que sé que s'acabarà tirant endavant, perquè sí que és veritat que una lliga de 16 equips, jo no la trobo malament, però sí que és veritat que són molt poquets equips, 30 jornades, acaba patint gairebé tothom.
És una mica el que passa a l'hoquei lliga, no?
És una mica el que passa a l'hoquei lliga, que a nivell competitiu i a nivell d'espectador no està malament, perquè pràcticament no hi ha cap partit que diguis aquí no s'hi juguen res, perquè tenint en compte que són poquets equips, qualsevol partit és important, i a mi això a nivell d'espectador m'agrada, però sí que és veritat que acaba patint tothom, no? O per baixar, o perquè si entrem o no entrem al play-off, i per tant pateix tothom. Com dèiem, per això, és un regal que ens ha caigut del cel, a veure si l'acabem de confirmar, i a veure si planifiquem millor, no tornem a fitxar 40 jugadors més, no tenim 3 entrenadors, i fem una temporada mínimament decent. Nosaltres ens conformem només amb no patir i intentar doncs, arribar al play-off, no és demanar massa.
I a més, aquí estàvem potser acostumats no? en aquests últims anys a no patir, a també grans fites i de cop portem dues temporades que arriba la primavera i ens estem abonant al patiment. L'any passat sí que potser una miqueta millor, no? perquè encara teníem aquest botí que vam aconseguir la primera volta, que va ser una primera volta d'equip que és candidat a l'ascens, però de cop tot va canviar. En canvi, aquesta temporada, ja des del principi, ja veiem que la història seria molt diferent.
La veritat és que sí. Tu quan comences a fitxar jugadors que... Bé, alguns sí, però els altres veus que potser per la categoria no tenen el nivell adequat, dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que no funciona i patirem. I, de fet, durant tota la temporada, l'única cosa que hem fet és patir, canviant d'entrenadors, canviant de jugadors, fitxes pràcticament a tothom qui passava per la Rambla, pràcticament l'hem acabat fitxant i ja te n'adones que la cosa no funciona, que l'equip patirà i a les últimes jornades, doncs... Jo quan vam guanyar el camp del Narcís Sala, dius, ostres, aquí... Doncs,
això ja et fa confiar.
Et fa confiar.
Resultat contra un equip que, a més, guanyant, podia acabar la jornada primer...
Exacte, li vam prendre realment nosaltres a l'ascens, perquè si ells haguessin tingut aquests 3 punts, segurament haurien acabat l'última jornada, depenent d'ells, i haurien guanyat. Per tant, els hi vam prendre a l'ascens a casa seva, que dius, ostres, això no s'aconsegueix cada dia, arribes a l'últim dia, depens de tu per com a mínim no acabar tercer per la cua, i al minut 60, 65, estàs 1-5. Dius, sí. Jo estava allà al camp i no acabava d'entendre, perquè dius, ostres, com pot ser que estiguis perdent 1-5 si depens de tu per com a mínim no baixar directe? I va ser una mica... el resum de tot el que ha estat aquesta temporada, no? Una mica de desgavell, una mica de mala planificació, de mala sort, que també compta, sí. Però evidentment mala planificació. I acabes pagant amb el descens, que finalment serà que no, però acabes pagant amb el descens. Jo crec perquè vas fer mala feina. Has fet mala feina durant tota la temporada.
El símptoma és que vam tenir 3 entrenadors en una temporada.
Quan un equip té 3 entrenadors, sigui Vilafranca o sigui Barça, és que les coses no van bé i una vegada més es demostra que per molt que canviïs l'entrenador doncs els resultats no canvien. El futbol fixar sí, com es diria vulgarment, i si tu comences a entrar a canviar d'entrenador ja és un mal símptoma i tampoc et serveix de gran cosa, com es va acabar demostrant.
Doncs el Vilafranca, que fa 3 setmanes explicàvem el seu descens a la Superliga Catalana, també, sembla que té millor nom, no?, aquesta Superliga, que en canvi la tercera divisió, sí, sí. Però sembla que potser aquest diumenge podríem explicar tot a l'inrevés, que el Vilafranca finalment es queda a la categoria. I els comptes, les matemàtiques són senzilles, és que cap equip català més baixi des de la segona federació. Tots són del Cerdanyola.
Tots som del Cerdanyola, Olot i Prat han baixat, però ens ho compensa els equips que pugen i, per tant, no hi ha problema. I, en tot cas, tindríem un problema si el Cerdanyola acabés. Baixar directe ja no pot, però sí pot veure jugant la promoció de descens, després podria ser que la perdés, després podria ser que això ens afectés a nosaltres, però és una carambola que jo crec que no es produirà. Jo crec que el Cerdanyola no farà la promoció i, a partir d'aquí, amb els càlculs de segona federació ja estarem salvats. Per tant, sí que hem d'estar pendents aquest cap de setmana del que passa, que jo ja no hi comptava, perquè ja estàvem baixats.
Ja la segona l'havíem oblidat.
L'havíem oblidat totalment. I aquesta setmana hem hagut de tornar a fer càlculs, però jo crec que som tots del Cerdanyola de tota la vida, i per tant jo crec que el Cerdanyola se salvarà i això ens salvarà a nosaltres també.
Perquè a més ahir, comentant-ho amb el cap de premsa del Vilafranca, amb el Joan Blanc, em deia, no, el Badalona oblidem-nos, perquè clar, en el mateix grup del Vilafranca tenim el Badalona, que és filial del Badalona Futur, per tant, si el Badalona ocupés posició de promoció de permanència i acabés baixant, qui perdria aquesta plaça seria el Badalona, per tant, d'aquí ja ens traiem un rival més. Sí que és veritat que també hi ha el Lleida, que té les possibilitats de caure en promoció, no? Però ja seria massa, no?, que finalment el Lleida fos el culpable, per dir-ho d'alguna manera, no?, que el Vilafranca ara baixés.
El futbol és molt capriciós, eh? Ja seria melodramàtic, digne de tota la novel·la brasilera que ens passés això, eh? Que el Lleida, que ja sabem que hi vam tenir una relació, i pel culpa del Lleida, entre cometes, no vam poder pujar, ara ens portés directament al Pou. No crec que passi. Però el futbol, jo ja m'he acostumat a no fer previsions i, per tant, no dic res. De totes maneres, jo si hagués d'apostar, no, apostaria que Lleida i Cerdanyola no faran la promoció i, per tant, nosaltres estarem salvats. Però el futbol, no te'n fiquis mai ni un pèl. L'esport en general, però el futbol és especialment capriciós.
Doncs sí, aquest Vilafranca, que també ja d'alguna manera parlàvem de déus, de jugadors que marxaven, alguns d'ells ja confirmats, Toni Casamayor, el porter dels últims anys, un dels millors de la categoria, que de fet ara està al Sant Feliu, que en aquestes últimes dates per jugar aquest final de Primera Catalana, una categoria a la que ja estàvem mirant també per veure quins serien els possibles rivals del Vilafranca a la Superliga. Ara sembla que d'això ens oblidem, però tampoc del tot, perquè a veure què passa el cap de setmana, eh?
Efectivament, fins que no arribem a diumenge al vespre i sapiguem els resultats de tothom, no podrem respirar tranquils, i de fet no podrem respirar tranquils oficialment fins que no s'aprovi.
Però podem respirar.
Podrem respirar.
De moment podem respirar.
I podrem tornar a mirar a veure quins equips ens trobem l'any que ve, que sembla que pujaran l'escala Mollerussa i Redis, trobarem el Víctor Oribe, ens el tornarem a trobar, i per tant, diumenge al vespre. Ens hem d'esperar aquestes 48 hores, i després podem començar a fer conjectures i això. I com deies tu, clar, ha canviat totalment el panorama i jo no sé ara què passarà amb els jugadors de la plantilla, no sabem si els que marxaven no marxaran, si hi haurà canvis, evidentment hi ha un nou president, en Manel Ortiz, que és ell el que haurà d'entomar-ho tot, però evidentment ara tot és una incògnita, no sabem quina plantilla tindrem, no sabem doncs, quina serà la planificació, perquè evidentment hem hagut de canviar, hem hagut de fer un cop de volant i tornar al punt de partida.
De fet, el mercat ja et canvia, perquè passes potser de mirar Primera Catalana, a jugadors de Primera Catalana, potser ja mirar terceres o fins i tot aquests jugadors que els equips de segona deixen anar, que en algun moment també pot ser un mercat interessant. Clar, tot depèn, perquè econòmicament parlant és una història completament diferent estar a la tercera o passar a la Superliga, perquè per començar l'aportació econòmica d'un ens o de l'altre és abismal la diferència.
És molt abismal, evidentment, pagar aquí, pagar la Federació Espanyola, en el cas de la Superliga pagava la Federació Catalana, són quantitats molt diferents, i també a nivell econòmic fa falta veure com estan les arques del club. Aquesta és una altra incògnita que sempre tenim sobre la taula, no sabem si estem bé, si estem malament. Evidentment, a tercera necessites tenir calaix, perquè els jugadors, evidentment, no et vindran gratis, i per tant, per evitar repetir els errors que hem comès aquesta temporada, hem de tenir calaix, i això sempre és una incògnita. En tot cas, necessitem diners per estar a tercera, això és evident. Esperem que els tinguem.
Estarem també pendents d'aquest cap de setmana, d'aquests partits de segona federació, també del play-off d'ascens a segona, ja que Sant Andreu i Sant Cristóbal finalment són els equips que jugaran aquesta final catalana. Una de les sorpreses, l'Hospitalet, que finalment no ha accedit a aquesta final, i el Sant Cristóbal, a més, remuntava en aquest partit de tornada.
Efectivament, a més l'Hospitalet, que vam veure aquí, dius, sí. Ostres, aquest equip està en un gran semblava moment de imbatible. Forma. Semblava clar, que no vas veure aquí una 5, dius, ostres, no tindrà problemes al play-off, però s'ha trobat un Sant Cristóbal que s'ha convertit en una pedra molt dura per qualsevol rival.
Sobretot jugar allà al seu camp és molt complicat.
Camp, és un camp petitó, allà a Can Anglada. De totes maneres, per mi no deixa de ser una sorpresa, perquè jo sempre recordo Sant Cristóbal, un equip d'un barri de Terrassa, que sempre estava en categories territorials, i ara veure'l, ja no dic per damunt del Terrassa, però gairebé ara, l'any que ve, si arriba a pujar, estarà a nivell del Terrassa i a segona federació. Evidentment és molt difícil, jo crec que el Sant Andreu...
I dos anys seguits a play-off, el Sant Cristóbal.
Sant Cristóbal, dos anys seguits a play-off. Jo crec, com et deia, jo crec que el Sant Andreu és favorit, però si fos ells no me'n fiaria gaire. I després anem a oblidar que qui guanyi, que ara té una eliminatòria més a nivell estatal, contra un equip, no sabem quin, però un altre campió d'un altre play-off, d'una altra comunitat autònoma, per tant pujar és complicat, però jo crec que ja pel Sant Cristóbal està aquí, és un premi per ells i segur que ho estan gaudint. I a més amb aquesta motivació que tenen ells, no?, d'intentar pujar i volar-se amb el Terrassa, que això és pel futbol català és bo, és un petit miracle.
Doncs estem a punt d'entrar en els últims 10 minuts de programa, també ho has comentat, no?, aquest canvi a la presidència, Manel Ortiz, que ja també s'acomiadava del Moja en aquesta assemblea de socis que tenia lloc al Club d'Olèrdola. Manel Ortiz, que se li presentaran molts reptes, el primer és veure a quina categoria juga el Vilafranca, que això sí que és veritat, no depèn ni de la Junta ni d'ell.
No, evidentment és una cosa que es trobarà, en principi es trobarà seguint a tercera, i per ell també és un repte personal, agafar el club, deixar de ser un petit transatlàntic, per tant per ell a nivell personal és un repte, per tota la Junta també, i a veure, és sang nova, i per tant jo crec que iniciem, després del que passa o el que pugui passar en aquestes setmanes, una nova època a Vilafranca, una nova presidència. És una incògnita, sincerament, tant la presidència, que el que pot passar amb la plantilla, que pot passar a nivell esportiu. És una mica una caixa tancada. Fa uns anys no era així, el club estava potser més ben planificat o tot estava una mica més clar. Ara no sabem què pot passar, no sabem a quina categoria estem, no sabem quin entrenador tindrem, el president és nou, els jugadors no sabem qui seran. Per tant, no deixa de ser, mira, ens divertim.
Sí, tindrem un estiu divertit i de moltes incògnites. Doncs ara mateix passen 5 minuts de 3 quarts de 2 del migdia, aprofitem per fer una mínima pausa, però tornem tot seguit.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Som-hi, doncs, seguim en directe en aquest Esports 14, entrem ja en la recta final de programa, ens centrem ja a parlar d'hoquei patins, aprofitarem aquesta estona final també per parlar una mica de l'agenda que tenim aquest cap de setmana, en el qual també es marcarà el final de temporada, entre d'altres pel Casal, que juga el seu últim partit de Lliga, una Lliga doncs, que acaba ben d'hora aquesta temporada. Quedaran molts mesos, perquè ja sabem que les competicions de bàsquet no comencen fins finals de setembre, principis d'octubre o fins i tot una miqueta més enllà. Però ens centrem en l'Hockey Lliga i en aquest inici de play-off, perquè també us avancem que tindrem protagonista, escoltarem declaracions prèvies a aquest partit contra el Reus de l'entrenador del Noia, Pere Bàries. El Noia, que doncs, comença aquesta sèrie amb un repte d'alçada, tot un Reus Deportiu.
És una eliminatòria molt complicada, són dos equips d'un nivell similar, el problema és que el Noi evidentment no té el factor pista a favor, ha acabat cinquè, recordem que va acabar cinquè, i per tant un suposat desempat, com millor no arriba, perquè el Noi és capaç de guanyar els dos partits, que és perfectament capaç, doncs no hem d'arribar al desempat. Però si arriba, per tant, és, tu jugues a la pista del Reus, i això sempre és complicat. Per tant, el noi ho té difícil, perquè també es va per la part complicada del quadre. Si supera el Reus, segurament li tocarà el Barça. I, per tant, molt complicat pel noia, però, evidentment, va sense pressió, perquè no és favorit, no és favorit tenint en compte els rivals que li toquen, i té plantilla suficient per derrotar el Reus, pot, i després ja el Barça, que passi el que Déu vulgui.
Probablement parlem de dos dels equips, traient potser a Barça i Liceo, posem també el Calafell, amb més potencial de la Lliga, però sí que és veritat que els hi falta aquell puntet de regularitat, ho hem vist sobretot en el Noia en aquesta segona volta. Ha patit molt aquesta diferència, no? de ser professional o no, de ser amateur. Evidentment es nota, i la càrrega física d'un equip que va començar la Lliga, la pretemporada, diguéssim, als mesos d'estiu, al mes d'agost, doncs ara, entrats al mes de maig, veurem com respon, tot i que ha tingut aquestes setmanetes pel mig per poder descansar una mica.
Com deies tu, es nota molt en el tema de l'hoquei patins, els equips són professionals, dels que no. Evidentment, el Noia, no oblidem que ha jugat la Champions, els jugadors no són professionals,
viatges entre setmana,
problemes laborals, físicament també és una exigència molt, molt important. La plantilla del Noia té la part jove, però després té la part de veterans, grans jugadors, però que tenen la seva edat, i aquesta temporada han resistit doncs, físicament un gran esforç, i això s'ha notat. Veurem com arriben, com dèiem, no tenen cap pressió i per classe i per nivell poden aspirar a qualsevol cosa, i jo crec que és el principal valor que tenen. Ells doncs juguen sense pressió i poden perfectament sorprendre els Reus. El que passa que això, la incògnita una mica saber físicament i psicològicament, perquè com deies tu, des de l'agost fins al maig, mantenir el ritme de competició, mantenir l'exigència a la Champions, com dèiem, els desplaçaments, els viatges, Copa del Rei, en definitiva, han jugat durant a un nivell d'intensitat molt alt durant molts mesos, i psicològicament això també cansa. El que passa que, bueno, com deies, hi ha hagut aquestes setmanes de descans, i ara doncs, són partits de màxima intensitat, són poquets partits, i bueno, potser obtenir un gran premi.
Doncs, tot i aquests condicionants, Pere Bàries, l'entrenador del Noia, molt confiat en les possibilitats de l'equip per poder avançar a semifinals, això sí, primer disputar aquest primer partit de quarts de final. Escoltem a Pere Bàries.
Personalment penso que serà una sèrie molt oberta, de pronòstic incert. Si cert que el Reus parteix una mica més de favoritisme pel fet de tenir el factor pista en cas de desempat, pel fet de que han quedat quarts entre cinquers, i cert que només és per gols, però la realitat diu que s'han quedat quarts entre cinquers, i potser això els fa una mica més favorits, també perquè tenen jugadors amb molt de desequilibri en l'1 contra 1, i perquè és un equip que en el 4x4 és un equip que està molt ben estructurat, que genera molt de perill, per mi és dels equips que juga millor el 4x4 de l'hoquei Lliga, per tant farà que sigui un rival molt complicat. Penso que passa per treure'ls una mica la bola, però no se sentin tan protagonistes, sobretot quan juguin a casa d'ells. Intentar que s'equivoquin, intentar en la fase defensiva nostra intentar que s'equivoquin i generar contres, i una mica a la inversa, no? Que quan ataquem nosaltres, sobretot no donar-los l'opció de que puguin córrer, obligar-los a jugar sempre al 4x4, i així penso que estarem dintre el partit. Tot i així, penso que nosaltres hem de ser ambiciosos, no pensar en el factor pista ni res d'això. Penso que tenim talent suficient i arribem suficientment preparats per plantar cara als Reus i per somiar en classificar-nos per les semis, sent conscients de la dificultat d'aquest play-off, sent conscients també que al final qualsevol dels dos equips haurà de guanyar dos partits, que per tant el primer partit sí que és un primer pas important, però no serà pas definitiu. I també sent conscients que a vegades amb aquests play-offs no passa qui guanya, sinó qui no perd, per tant doncs és un altre factor a tenir en compte, allargar la sèrie, allargar els partits i intentar mantenir-nos vius sempre, confiant molt en nosaltres, a més, i sent molt intensos i agressius. El més important també penso que és tenir personalitat i que puguem practicar un joc en el qual ens sentiguem identificats, més enllà del resultat, perquè estic convençut que si aconseguim aplicar-lo, la victòria serà nostra.
Doncs com dèiem, Pere Bàries, que confia en les possibilitats del Noia abans de començar aquesta sèrie de quarts de final. El primer partit, com dèiem, aquest dissabte a les 9 del vespre, a la pista del Reus. El segon, ja coneixem l'horari, serà el dissabte 20 de maig a la 1 del migdia, a l'Ateneu, aquest segon partit que pot ser molt decisiu i que, doncs, segons aquest horari, es podrà seguir per televisió, per Esports 3.
Efectivament, pot ser decisiu del tot. Si guanyem o el Noia guanya la pista del Reus, doncs pot ser una autèntica final per plantar-nos a les semifinals i aspirar a tot en aquest campionat de Lliga 22-23.
Doncs repetim, estem fent aquest programa d'avui, aquest Esports 14 d'avui divendres des d'aquí, des de les Fires de Maig, des d'aquest pavelló firal, un cap de setmana especial en aquesta primavera, també coincidim amb el final de temporada. De fet, ho dèiem, aquest cap de setmana ja, per exemple, el Casal agafa vacances, disputa l'últim partit. El Xamba l'altre dia ja celebrava el seu ascens de categoria i pràcticament els dos partits que queden són un mer tràmit, ja que l'objectiu està aconseguit. Diríem que, a trets generals, ha sigut un any positiu en aquest sentit. Sí que és veritat que, clar, hem tingut aquests dos descensos, no?, dels principals equips de casa nostra.
Clar, ha estat un any, jo crec que no ha estat dolent, però clar, els bucs insígnia de l'esport vilafranquí d'un cert nivell són Patí Vilafranca i Futbol Club Vilafranca, i en principi han acabat o havien acabat amb dos descensos, per tant, contents no podem estar, no podem fer un gran balanç, però bueno, si finalment el Vilafranca de futbol se salva, baixarà o l'hem baixat amb el Patí Vilafranca, però jo li donaria a la temporada, a veure, tampoc ens passem, un bé.
Bé, tenim l'aprovat. Sí que és veritat que ja, doncs, abans d'acabar, ens queden poquets segons, sí que es presenta un projecte engrescador pel que fa al Patí Vilafranca de Plata, amb l'objectiu de tornar el més aviat possible a l'Hockey Lliga. L'ambició és clara des del club.
L'ambició és clara, s'estan fent fitxatges que... És una mica sorprenent, no? Estem fent millors fitxatges aquest any que no l'any passat. Sí que és veritat que l'any passat vam arribar tard i ja tothom estava agafat.
Molt condicionats pel calendari.
Però mires els fitxatges que estem fent aquest any i ja vam començar amb el Marc Gual, que això és un fitxatge Champions. És com si el Barça estigués fitxant aquí pràcticament Mbappé. Per tant, gran fitxatge del Marc Gual. Sergi Torner, que és un jugador de sang calenta, m'han dit que li va... que a mi m'agraden aquests jugadors perquè, a més, en partits complicats sempre et poden resoldre la papereta. I atenció, perquè no hem acabat. Tenim Roger Montserrat en cartera, un xaval jove, de Sant Sadurní. I atenció, el nom d'Eloi Mitjans, que, a veure, el Mercato comença a treure fum i podria ser que vingués. No és, evidentment, no és una opció segura. Ell es ho deixa, del Noia, bàsicament per qüestions laborals. És molt complicat combinar-se la feina amb els esports. I el millor el tenim aquí.
Doncs, Ramon Filella, moltes gràcies. Finalment, Xavi González no ens ha pogut acompanyar, però sí us agraïm a tots vosaltres que ens hagueu seguit a través de les ones de Ràdio Vilafranca. Que vagi molt bé.